Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb 5 novetats que ens arriben i una nova sessió de Cineclub Olot.
Veurem com ens queda la cartellera. Tingueu en compte que a partir d'avui mateix i fins diumenge dia 11, escolta, tenim cinema cada dia, eh?
Fantàstic. Avui també toca viatjar i quedar-nos atrapats concretament a l'any 1940, fa uns quants anys,
sí,
quan s'estrenava un dels grans títols del mestre del suspens.
També us farem dues propostes per veure cinema des de casa a través de les plataformes que tingueu contractades.
I us donarem tres raons per les que hauríeu de veure o tornar a veure una gran pel·lícula que és el que us proposem en aquesta secció, tres raons, i que avui enfocarem en un musical mític.
I en l'apartat d'actualitat us parlarem d'un premi i de les nominacions als Goya.
Com sempre acabarem amb el concurs on volíem saber quin és el vostre personatge cinematogràfic preferit femení.
Exacte, femení. Això era important, eh? I després, bé, després no, ara mateix el que farem serà començar amb la recomanació de la setmana. Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia ens ve de la secció d'art. El passat cap de setmana es va anunciar que el Rijksmuseum d'Amsterdam obrirà el proper mes de febrer les portes del museu amb l'exposició de 28 obres del pintor neerlandès Vermeer. Un fet inusual si tenim en compte, per una banda, la poca producció de l'artista i, per altra, el fet de que aquestes poques obres estan molt disseminades per tot el món i especialment en galeries dels Estats Units.
Què us destaquem? Doncs el fet que museus, com l'ha esmentat, anunciïn notícies d'aquesta mena amb les que es vol donar a conèixer més a fons les trajectòries artístiques i les obres tan destacades com les sorgides de les mans de Johannes Vermeer. Què us recomanem a partir de tot això? Era fàcil aquesta, eh? Sí. La Jove de la Perla, estrenada l'any 2003, dirigida per Peter Weber. Una mirada que explica tot el procés que va envoltar l'obra d'art que dona nom a la pel·lícula.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot. Aurònics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Chicos, daos prisa.
¿Y el abuelo no viene con nosotros?
¿El abuelo? Después de la que lió el año pasado.
Venga, que no podemos llegar tarde al tren.
¿Estás segura que no quieres que te acompañe? No vas a poder con ellos tú sola.
Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú.
¿Susana?
Más conocida como Susana la Flipada.
No sabéis lo que me ha costado encontrar un taxi con la matrícula capicúa.
Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Un momento. ¿Y Pablito? ¡Pero si está fuera!
Es un poco de escaparse.
¡No te bajes! ¡No!
No puede ser.
Mamá, estás pálida. Date colorete, corto y cambio.
Nos compramos un billete de avión y nos vamos.
¿Avión?
Imposible. Tengo pánico a volar.
Ja imagineu una mica la situació, eh? Ara l'explicarem. Comencem amb una comèdia espanyola d'aquestes familiars per passar l'estona i entretenir aquests dies, i que és una nova producció que ens ve de la mà de Santiago Segura. Un nou projecte que espera, evidentment, tenir l'èxit de les últimes obres que ha estrenat, com per exemple Padre no hay más que uno, tres. El guió és del propi Santiago Segura i de Marta González Vega, però atenció, perquè la direcció en aquest cas l'ha cedit a Inés de León, no la dirigeix ell mateix, tot i que va fer, com dèiem, va fer el guió i és un dels protagonistes. Aquesta directora, Inés de León, va debutar amb la sèrie Inquilinos i després ha fet títols com El càsting, La carta o Que te juegues, entre d'altres. I la història arranca una mica, ja ho hem sentit en el tall, en el precedent de que els avis l'any passat van deixar-se tot un grup de nens amb un tren a l'hora de portar-los a un campament d'estiu. Per circumstàncies van quedar els nens sols en el tren i aquest any prenen el relleu les filles, una filla i una amiga, que diuen aquest any això no passarà. I efectivament, com podem podeu imaginar, torna a passar. El repartiment força impressionant: Paz Vega, Paz Padilla, el mateix Santiago Segura, Leo Harlem, Carlos Iglesias, David Guapo, El Cejas i tot un bon grup, d'un grapat de nens com Luna Fulgencio, Alan Miranda, Eneco Otero o Sirena Segura, que és una de les filles de Segura, que ja ha sortit en més d'una pel·lícula de les que ell mateix ha dirigit.
¿Cabremos todos ahí?
Seguro, 12 clientes en total.
¿Y así ganan algo?
1.250 por cabeza.
¿Qué comeremos, un Rolex?
Uno de sus clásicos. Tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la miñonet.
No digas palatabilidad.
Esta noche será una locura.
Bienvenida. Trataremos de que su velada sea lo más agradable posible.
Bienvenidos a Hazor.
Somos una familia.
¡Sí, chef!
Se cosecha, se fermenta, se gelifica.
¿Gelifica?
Se gelifica.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Lo sabremos al final.
¿Quién es usted?
Yo. Soy Margo. ¿Qué más le da?
Tengo que saber dónde sentarla, ¿con nosotros o con ellos? ¿Este el menú?
Los dibujos, todos son nuestros.
Esta lista de invitados.
¿Cómo las han conseguido?
Esto no me gusta. Toda esta belga.
¿Qué cojones?
Eso es escenografía.
Tot això que estan dient, veurem com acaba. Estem parlant de la pel·lícula El Menú. És una comèdia negra, mig thriller, mig terror, amb un rerefons culinari, això ho heu pogut escoltar, no només hi té el títol, sinó que precisament va tot al voltant d'un menú. Una pel·lícula que es va presentar al Festival de Toronto, és una pel·lícula de suspens, on es deixa també al descobert l'ambició sense límits de les classes més altes, i que el director, de fet, ha volgut esprema amb tota la mala bava que està capaç, vull dir que hi ha intencionalitat aquí darrere.
Aquella gent que reserva aquella taula tan privilegiada en llocs de mou de luxe.
I que paguen el que paguen, per el que hi ha. Bé, la trama capta una mica l'atenció des del primer minut, juga amb el títol, el que dèiem del menú, i fa que també, doncs, tu, en certa manera, vulguis acabar tastant tots aquests plats del menú. L'argument és una jove parella que viatja a un destí molt i molt exclusiu per rics amb la intenció de sopar en un restaurant que és únic. Però el xef té alguns ingredients que sorprendrà a la parella. Per tant, aquí també penseu que hem dit mig thriller, mig terror. El director és Marc Mailot, té una llarga trajectòria en sèries de televisió. Ell ha participat en sèries com Shameless, United States of Tara, Joc de Trons, Minority Report, i ha dirigit les pel·lícules Ali G. Anda Suelto, Un golpe de suerte i Dime con cuantos. En el repartiment tenim a Anna Taylor-Joy, que tots la recordareu per la sèrie Gambito de Dama. També tenim a Nicholas Hoult, a Ralph Fiennes i a Hong Chau, entre d'altres.
No vas a conducir, ¿verdad?
Yo guío un poco, pero los renos pilotan solos.
Este es mi cuarto año de Santa Claus. ¿Cuánto llevas tú?
Conmigo empezó esta chorrada.
¡Ho, ho, ho!
¡Es Navidad!
Hemos decidido adelantarte un regalo.
¿Qué es?
Es una línea directa con el mismísimo Santa Claus.
¿Puedo hablar con Santa?
Muy bien, cuerguistas. Bienvenidos a vuestras peores navidades.
¡Vamos!
Tienes 300 millones de dólares en tu cámara acorazada personal. Eso es lo que me pido estas navidades.
No quiero líos, ¿vale? Voy a tirar derecho para la chimenea.
Doncs vinga, abans parlàvem de cuina i terror, doncs ara també una barreja de vegades una mica difícil i que no sempre surten bé, és Noche de Paz, i aquí el que barregem és una mica l'esperit nadalenc, també amb tocs de terror
o de
tragèdia. Parlem una mica, el guió està escrit pels mateixos que varen crear Sonic la pel·lícula, basada en aquest videojoc. La història s'inicia la nit de Nadal, com una mica heu imaginat, un grup de mercenaris el que planeja segrestar una rica família pensant que serà un robatori fàcil d'aquells de bufar i fent polles, però el que no compta és que amb la intervenció d'un Santa Claus que està disposat a que la nit precisament no sigui màgica ni nit de Nadal, sinó una mica més moguda i violenta. El director és Tobi Virgulocca, és responsable de títols com Hansel i Gretel, Cazadores de Brujas, o la franquícia Zombies Nazis. El repartiment: David Harbour, que vos recordareu com un dels protagonistes de la sèrie Stranger Things, i John Leguizamo, Alex Hassel i Eddie Patterson, entre d'altres.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
¿Dónde ha sacado todo esto?
Son regalos que me trae ella.
¿Y quién es?
La sirvienta.
Todos acaban yéndose de aquí. No la escuches.
El mensajero está listo.
Ya está aquí.
¡Déjala!
Si us diem que aquesta pel·lícula va inaugurar Sitges, amb el que esteu sentint de fons, crits i de tot, doncs us fareu una mica la idea, eh? Estem parlant de Venus, que és el darrer treball del director Jaume Balagueró. Es va presentar al Festival de Toronto i, com us dèiem, va inaugurar Sitges. És el guió, de fet, de la història. És del propi Balagueró i de Fernando Navarro, tot i que està inspirat en un conte de Lovecraft, titulat Los sueños de la casa de la bruja. Per tant, també us podeu fer una mica la idea de tot plegat. I és terror, evidentment, a la pur estil Balagueró, eh? Sí. Que, de fet, és algú que en el gènere ens ha donat molts i molts títols, molt coneguts i bons. Terror ubicat en un barri de les afores d'una gran ciutat. Ens explica l'argument, doncs, la història d'una jove que fa un robatori allà on treballa i s'escapa fins al pis d'una germana que viu amb la filla. Aquesta noia li explicarà què és el que passa en aquella escala de veïns, que com sentíem...
Passen coses estranyes.
Passen coses, sí, bastant terrorífiques. El director, com deien, Jaume Balagueró, recordem títols que ha fet: Darkness, Frágiles, Mientras Duermes o Inquilinos, i tota la saga de REC. I en el repartiment hi tenim Esther Expósito, Ángela Cremonte, Mago y Mira i Fernando Valdivieso, entre d'altres.
A veure, penya! Un brindis per l'Helena i l'Ivan.
I obrim el finestral a la façana sud.
Tampoc hi ha pressa per això.
Jo vull tenir-la acabada abans del parc.
Ja sou aquí?
Haurem de canviar les figues.
No, les podem restaurar.
Que teniu algú que us faci la lleva de suc? Dos anys amb 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros.
20.000?
Era el crepúsculo.
És una mica pijo, no, tot això?
He canviat el nostre cotxe per això.
No t'has tornat boig, o què, tia? Ai, perdona, tu qui ets?
Fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar.
Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre-hi al meu fill.
Un, dos, quatre!
I com ve sent habitual una mica les darreres setmanes o els darrers mesos, tenim un nou producte que està situat en el medi rural, on diversos directors o diversos directors, tant d'aquí com de fora, han tocat diversos gèneres. Parlem en aquest cas de la pel·lícula Suro, que és un drama rural amb tocs socials i es parla de la parella, de les relacions laborals, de les ambicions personals, o dels silencis, els enganys. Es va presentar aquesta pel·lícula al Festival de Sant Sebastià, on va guanyar el Premi Fipresi, el de la premsa especialitzada en cinema, i després es va poder veure també a la Seminci de Valladolid. L'argument ens presenta una parella, concretament d'arquitectes, que han heretat una finca i han deixat la ciutat per anar a viure al poble, i intentaran construir una nova vida en un paratge ple de boscos de sureres, però els problemes no trigaran a arribar. El repartiment: Vicky Luengo, Pau López i Ilías Elwahandani, entre d'altres, i el director és Miquel Gurrea, que també ha estat el guionista, junt amb Francisco Kosterlitz. Va debutar el 2015 amb Foxes i l'any passat va estrenar Hellseher. Aquest és el seu, doncs, tercer treball. I I amb tot això veiem com ens queda la cartellera. Per una banda tenim un triplet amb les pel·lícules Històries para no contar de Sesgay, La mujer rey i Hasta los huesos. Tres duplets que són Món estrany amb Black Panther Wakanda Forever, Mundo Estranyo amb Asbestas i Reyes contra Santa amb aquesta última que hem comentat, una estrena Zuru. I els altres quatre sales amb la mateixa pel·lícula en cada una de les seves sessions, les altres quatre estrenes que hem explicat avui. El menú, A todo tren 2, Noche de paz i Venus.
Anoteu també que per avui tenim nova sessió de Cineclub amb la projecció de Ninja Baby, segon llargmetratge de la directora noruega Ingvild Veflika. Ens parla de l'angoixa, les pors i els dubtes que tenim davant de certes decisions i de com a vegades madurar massa de pressa implica errors, però que també cal acceptar-los amb el convenciment que no passa res. Ninja Baby la podreu veure avui mateix a 2:15 de la nit al Cinema Zulot.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
I una vegada més, aquesta sintonia que ens agrada tant i que escoltem cada 15 dies ens fa quedar atrapats en el temps, en un any i en una pel·lícula. Avui, concretament, viatjarem a 1940, perquè aquell any s'estrenava Rebeca.
Anoche soñé que volvía a Manderley. Me encontraba ante la verja, pero no podía entrar porque el camino estaba cerrado. Entonces, como todos los que sueñan, me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba ante mí. El camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre.
Rebeca és la primera pel·lícula americana del director britànic Alfred Hitchcock. En va tenir la culpa un dels productors més famosos de Hollywood, David O. Selznick, que acabava d'obtenir un gran èxit amb Allò que el vent s'endugué. El productor volia repetir esquemes amb aquesta adaptació de la novel·la de Daphne du Maurier, a qui Hitchcock ja havia adaptat en la pel·lícula anterior La posada de Jamaica.
El cert és que Selznick havia contractat Hitchcock perquè dugués a cap una versió de l'enfonsament del Titanic, però el director no es va mostrar massa interessat en el tema. I és que Hitchcock ja havia intentat fer-se amb els drets de Rebecca amb anterioritat, però eren massa cars. Per tant, fins que va aparèixer Selznick amb un bon grapat de dòlars, però malgrat aquest cop de mal, les relacions entre tots dos sempre varen ser una mica tenses. En definitiva, Hitchcock només faria 4 de les 10 pel·lícules a les que s'havia compromès amb Selznick.
¿Qué le pasa a su amiga?
Está en cama, resfriada.
Siento haber sido brusco con usted ayer. Mi única excusa es que me ha vuelto algo huraño el vivir solo.
No lo fue, simplemente deseaba soledad y...
Dígame, ¿la señora Van Hopper es amiga suya o familia?
No, es mi jefe. Soy una acompañante pagada.
No sabía que la compañía pudiera comprarse.
En un libro leí que la compañía es la amistad del alma.
Les escenes inicials de la pel·lícula són tot un referent de la marca Hitchcock. Un travelling que s'acosta a una maqueta i una veu en off que ens presenta una mansió, la de Manderley, una casa abandonada, on situarem l'inici de tota la trama del film al voltant d'un personatge, Rebecca, a la que mai veurem.
La història de Rebecca té uns trets gòtics on la protagonista està constantment influenciada per el passat de la senyora Winter, un nom que ha heretat fa poc per haver-se casat amb el vidu Màxim que interpreta Laurence Olivier. Poques pel·lícules parlen tan profundament d'un personatge que no apareix i del que només sabrem el que expliquen els altres membres de la trama.
Oh, sí. Conozco bien al señor de Winter. También conocí a su esposa antes de casarse, la hermosa Rebecca Hildre. Se ahogó mientras navegaba cerca de Manderley. Él nunca habla de ello, desde luego, pero está destrozado. Será mejor que lo tome. ¡Oh, maldito brebaje! Un bombón. ¡Oh, estás aquí! Ya era hora. Date prisa, jugaremos al rummy.
La nova senyora Winter està interpretada per Joan Fontaine, a qui Olivier no suportava, perquè ell, de fet, havia proposat per fer el paper a la seva parella d'aquell moment, que era Vivian Leigh, però el director va rebutjar l'oferta. A banda, però, d'aquests problemes interns, en l'argument de Rebecca podem anar descobrint tot un tractat sobre com prefabricar jocs psicològics entre un grapat de vius i una morta.
Joan Fontaine fa un dels grans papers de la seva carrera, donant un aire d'innocència que ratlla la submissió al seu entorn i en especial amb la figura de la majordoma, la senyoreta Danvers, interpretada per Judith Anderson, que va oferir tot un recital interpretatiu i que marcaria alguns dels papers que faria a partir d'aquell moment.
Buenos días.
Buenos días.
Usted es la señora de Winter, ¿verdad?
Sí.
Me llamo Crowley. Llevo los asuntos de Maxim. Encantado de conocerla. Hay mucho trabajo atrasado debido a la ausencia.
Sí, debe de haber mucho. Desearía poder ayudarle.
No, no. Frank nunca permite que nadie le ayude. Parece la madre de las facturas, rentas e impuestos. Tenemos que repasar estos presupuestos.
Iré por mis papeles.
Allí hay un gran desayuno. Debes comerlo todo o el cocinero se enfadará.
Haré lo que pueda, Maxim.
Tengo que dar una vuelta con Frank para asegurarme de que no ha perdido nada. No te importa, ¿verdad? Familiarízate con tu nuevo hogar y échale un vistazo al Times. Hay un artículo muy bueno sobre el cricket.
El director també hi va posar el seu granet, evidentment. Sempre ens presenta la majordoma de manera estàtica, sense caminar, com una estàtua, com un fantasma que ha de pertorbar, i de fet pertorba, cadascun dels moviments de la senyora de la casa.
Rebecca té les situacions més dures i poderoses pel que fa als enfrontaments entre dones, un tema que Hitchcock presenta en més d'una de les seves pel·lícules. El director fa un exercici de joc d'aparences amb més d'una mentida i engany que l'espectador sabrà descobrir i gaudir.
La producció va guanyar 2 Oscars, millor pel·lícula i millor fotografia, i com ja és conegut, una vegada més el premi al millor director se li resistia a Hitchcock i en aquella ocasió el va guanyar John Ford per Les uves de l'aire.
Després de 82 anys del dia de la seva estrena, Rebecca segueix sent una de les grans pel·lícules d'Alfred Hitchcock i un gran títol dins la història del cinema. I per això avui l'hem volgut recordar.
Les plataformes.
Vinga, avui ens visita aquesta secció amb la que us fem un parell de propostes interessants per poder veure cinema des de les plataformes de casa vostra que tingueu a la televisió. Anem per la primera.
¿Crees en Dios?
Que sepas que no estoy de acuerdo con que vayas a la escuela.
No, padre.
Es absurdo, en mi opinión.
Será bueno para ti.
Algunas estamos hechas para esta vida y otras para otras cosas. Aunque Lise acabe siendo la única a la que envíe.
¡No!
Es que Dios os tenga en su gloria.
¡Yo!
La primera, También el cielo, és una pel·lícula d'època que ens presenta una jove camperola, la vida de la qual és a punt de canviar per sempre. A finals del segle XIX, Lise passa la nit amb ella mentre la seva mare es posa de part i sembla que les coses no aniran del tot bé. Un títol que va enamorar Sant Sebastià, on va guanyar els premis a la millor direcció i a la millor interpretació i que ja la podeu veure a la plataforma Filmin.
¿A qué esperas, Ana? ¿Abre los regalos?
Oh, es precioso. Ahí podrás escribir.
¿Y a quién escribes tú?
Pues a mí, claro. Yo prefiero ver mi diario como a una chica. Mi mejor amiga. Y he pensado llamarla Kitty.
¿Kitty?
I de Bèlgica ens ve la segona proposta, una pel·lícula d'animació titulada ¿Dónde está Anna Frank? Està dirigida per Ari Folman i basada en les memòries d'Anna Frank, segueix les passes de Kitty, ara ho sentíem, aquesta amiga imaginària a qui Frank va dedicar el seu diari personal. La història ens explica que Kitty es desperta al futur i està convençuda que la nena jueva encara viu en algun racó d'Europa. La podeu veure a Movistar Plus. It's a quiet, it's dark place. Times we're swallowed up.
space, we're here a million miles.
Tres raons de pel·lícula.
I ara sí, aquestes tres raons que sempre guardem en aquesta secció perquè veieu, o torneu a veure, una vegada més, una pel·lícula d'aquelles que sempre diem una pel·lícula important dins la història del cinema. Ho dèiem al principi del programa, avui un musical mític, perquè avui parlem de la pel·lícula Cabaret.
Jo tendré mis faltas, però te juro que no sé hacer trata de blancas con Sudamérica. No te vuelve mi cuerpo loco de pasión. ¿Te acuestas con las mujeres o no?
Sally, esas cosas no se preguntan. Sally entiende bastante de estas cosas.
En realidad, ¿qué importa mientras lo pase bien? ¿No sería divino que yo acabara siendo la distinguida baronesa von Heune und Regensburg?
What good is sitting alone in your room? Primera raó, perquè en aquesta adaptació del musical de 1966, que a la vegada estava basat en una novel·la i una obra teatral, va significar el primer cop que Liza Minnelli canta en pantalla gran. Amb aquest treball, de fet, va guanyar l'Oscar a la millor actriu. Put down the
knitting, the book and the broom. Costa, costa entrar a parlar, amb aquesta banda de fons. Anem per la segona raó. Perquè el seu director, Bob Fosse, s'ha dedicat molts cops a un musical, recordat Utah Jazz, Chicago, en són alguns exemples, i amb Cabaret el que fa és una veritable crònica de la realitat d'una societat, l'Alemanya, dels anys 30, on toca temes com la corrupció, l'ambigüitat sexual o el nazisme. Some prophet of doom to
wipe every smile away. I tercera raó, perquè és una de les grans pel·lícules de la història del cinema i en el seu gènere trenca per primer cop l'estereotip de que els musicals havien de ser necessàriament alegres i feliços. It isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Com dèiem, un dels grans musicals de la història, i ara anem a parlar d'un altre gran, i estem parlant dels Premis Gaudí, que ja havíem comentat una mica les nominacions i que ja anirem entrant més en detall en cada categoria, però avui, aquesta setmana concretament, sabem que el Premi Gaudí d'Honor de Miquel Porter, el nom és Premi Gaudí d'Honor Miquel Porter, d'aquest any, el 2023, serà per al cineasta Jaume Figueres. Per això deia això, un dels grans, perquè és potser el més gran divulgador de cinema, un excel·lent cronista i una peça clau, sobretot en moltes generacions de gent que ha tirat a dedicar-se per aquest camp, per al camp del periodisme cinematogràfic, gràcies a ell. Va ser el primer cronista cinematogràfic, serà el primer que rep aquesta distinció, perquè fins ara, recordeu-ho, aquest guardó l'han rebut Montserrat Carulla, Pere Portabella, Carme Elias, o l'any passat el director de fotografia Tomàs Pladevall. Currículum seria inacabable, però trobem, entre altres dades, que Jaume Figueres va ser director i presentador del mític programa Cinema 3. 5 dècades va encarregar el personatge de la revista Fotogrames Mr. Belvedere i també col·laborador de programes radiofònics com El Matí de Catalunya Ràdio o La Ventana de la cadena SER. De tot això i de moltes altres coses n'ha deixat constància amb un bon grapat de llibres que ha escrit, l'últim d'ells concretament amb Gemma Nierga a quatre mans. Així que només ens queda felicitar-lo i veure que per aquest anunci que ha guanyat el premi en Jaume Figueres, que corrobora i confirma que és un dels grans del cinema a Catalunya.
I seguim amb premis, però ara hem de parlar dels Goya, eh? I mateix es van fer públiques les nominacions per la propera edició, que recordeu es farà el mes de febrer. Les dues pel·lícules més nominades han estat Ad Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, amb 17 nominacions, i Modelo 77, d'Alberto Rodríguez, amb 16. Uh-huh. Per la seva part, hem de dir que el Carràs de Carles Simón es queda amb 11 nominacions, empatada amb Cinco Lobitos de Lauda Ruiz de Azúa. Aquests títols seran, podem dir, els que repartiran la majoria de premis.
Sí,
això passa sempre, ja que totes han estat nominades no només en aquestes, sinó en les principals categories de millor pel·lícula, direcció, guió i interpretacions. Altres films que també tenen opcions, Los renglones torcidos de Dios, d'Oriol Paulo, amb 6 candidatures, Ferdita, de Carlota Pereda, amb 5, En los márgenes, de Juan Diego Botó, amb 4, i La maternal, de Pilar Palomero, amb 3 nominacions.
Com us dèiem, ja anirem comentant una mica cada categoria, però destaquem un 3 o 4 temes, per exemple, els premis d'interpretació, que són per Penélope Cruz, per Los márgenes, Marina Foix, per Asbestas, Laia Costa, per Cinco Lobitos, Ana Castillo, per Girasoles Silvestres, i Bárbara Leni, per Los renglones torcidos de Dios. I en el millor, en la apartat de millor actor, Denis Menochet per Asbestas, Luis Tosar per En los márgenes, Nacho Sánchez per Mantícora i el duo interpretatiu Javier Gutiérrez i Miguel Herrán per Modelo 77. Documentals, hem de dir, destacar que dos dels productes són de producció catalana, Oswald, el falsificador, de Quique Maillo, i El sostre groc, d'Isabel Cuixet, i en animació, així com en Gaudí, vam dir que només n'hi havia una i que tenia el premi assegurat, aquí tenim un ple absolut amb 5 títols, Blackies Belsa 2, Inspector Sun i la maldició de la viuda negra, Los demonios de barro, Unicorn Wars i Tadeo Jones 3. I diríem que grans oblidats o ignorats han estat Pacification, d'Albert Serra, i amb només 3 nominacions, Un any o una noche, d'Isaac i la Cuesta.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, la setmana vinent jugarem a les pel·lícules i també celebrarem 88 anys d'una actriu britànica. Això ho farem la setmana vinent. Ara el que fem és anar a regalar entrades.
Recordem la pregunta que us vàrem fer divendres passat, que era: quin personatge cinematogràfic femení és el vostre predilecte i per què?
Doncs bé, a partir d'aquí hem tingut més de 30 respostes. Sandra Bullock, Susan Sarandon, Sigourney Weaver, Julia Roberts, què més ens han dit els oients? Uma Thurman, Jodie Foster, Angelina Jolie, Blanca Suárez, Meryl Streep. N'hi ha moltes.
És difícil, eh?
Moltes actrius amb papers concrets, després també. Ara he dit el nom d'actrius, però llavors també ens diuen en quina pel·lícula els agrada més. D'entre totes les respostes s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa de Cines Olot, la Rosa Gómez, que ella ens ha dit: Julia Roberts sempre és molt expressiva.
Mira. Doncs la pregunta per la setmana que ve, amb excusa d'aquesta estrena, d'aquesta pel·lícula que tenim en cartellera, Històries per a no contar, el que volem és una cosa tan senzilla o tan complexa com dir: a veure, quina pel·lícula teniu l'opinió de que no caldria haver fet? És a dir, que no s'hauria ni d'haver planificat, ni escrit, ni
rodat.
Que
no feia falta, eh?
Que no feia falta.
Doncs vinga, ja sabeu que podeu contestar a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Olot.
Per nosaltres, totes les pel·lícules està bé que les facin i així podem comentar-les a favor o en contra aquí a Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.